La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Doncs benvinguts un dilluns més a la tertúlia de les pilotes d'avui 14 de juliol. És la ja número 73 i la penúltima. La setmana que ve farem l'última tertúlia d'aquesta temporada. Avui ens acompanya l'Enric Sorribas, el Fèlix Carrillo i el Jaume Porta, perquè tenim doncs ja dos habituals que estan de vacances. Un és el Joan Marc Miralles i l'altre és el Cucalón, el Josep Maria Cucalón. De tota manera, crec que la setmana que ve, per acabar, sí que hi haurà la presència del Joan Marc Miralles, perquè almenys així m'ho va dir, no? Vull estar a l'última.
Sí, s'ha de quedar una mica més de vacances, que és el que dic. No passa res, pobre noi, jo li desitjo el millor. Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda, bona tarda, Jaume. Bona tarda, Enric.
Bona tarda.
I Fèlix, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé.
Perdona, no estàs veient l'homenatge que li estic fent al Paco Gontral, eh?
Sí, ja ho veig, ja ho veig, ja ho veig.
Podries dir alguna cosa? Sabeu que m'esforço? Bé.
No sé si és pitjor que no dormis o que dormis. Bueno. Jaume, de veritat, no sé si és pitjor que dormis o que no dormis. No sé.
Si vols, t'ha dut tu paper de Joan Marc Miralles, avui.
Puc bueno, fer-ho, doncs, eh? Sí, pots fer de Joan Marc Miralles. Bueno, va, escolteu, comencem parlant del partit que ahir doncs, van disputar, aquesta grandíssima mega superfinal de clubes mundiales i tota aquesta història, que al final el Chelsea doncs, va guanyar per 3-0 al PSG. I bueno, va ser una sorpresa, perquè com a gran favorit era el PSG, i resulta que el Chelsea, doncs, mira, els hi va fotre un susto ben gros. Llàstima, també em sap greu pel PSG, perquè avui és el dia de França, i del partit el que més em va agradar va ser, això sí, la samarreta del PSG. Em va encantar. No sé si us ho veu fixar.
La samarreta blanca.
La samarreta blanca, a més, amb aquella forma de la Torre Eiffel, amb els colors, em va fer patxoca la samarreta. Bueno, a veure, Enric, què et va semblar el partit?
Bé, em va sorprendre molt gratament el Chelsea, perquè li va fotre un repàs interessant al PSG i li va pintar la cara ben pintada. És un partit que també et ve marcat per les aturades que va fer Robert, que em va... Perquè,
sí, noi.
I bé, al començament va ser un partit molt de toma i daca, i va ser bastant... allò que haguéssim pogut marcar qualsevol dels dos, però vull dir, jo crec que amb més números pel PSG, i després un cop va marcar l'1-0 el Chelsea, que després va marcar el 2-0, que és la mateixa jugada, igual, que és calcada, sí. Que Palmer va fotre un molt bon partit, doncs el partit ja es va acabar, i a partir d'aquí haguéssim pogut caure algun altre més. La segona part el PSG va intentar, però està clar que el PSG no és el mateix quan va per davant que quan va per darrere, i quan li surten a pressionar, que és el que va fer el Chelsea, que va estar pressionant... Mira, jo poso l'anècdota, i bueno, jo poso mirar el partit i vaig passar totes les prèvies, que canta aquell i canta l'altre, això se me'n refotia.
Sí.
I la primera jugada de partit és una jugada que la pilota la té el Donnarumma, vale? I surt a la pressió el Chelsea. I clar, jo primer et dic, hòstia, qui va de blanc i qui va de blau? Perquè i vaig dir, hòstia... ja comencen pressionant, que heavies, no? Jo pensava que el blau era el PSG. Dic, hòstia, ja li estan fotent ja des del minut zero al Chelsea. I després, quan m'hi fixo amb els delanters, dic, hòstia, dic, si no és el Palmer. Dic, coño, perdó. Dic, que seria inrevés? Vull dir, és a dir, el Chelsea va anar a pressionar el PSG a l'àrea, que és el que el PSG estava fent. O està fent últimament. I aleshores jo crec que això pues, és molt de mèrit de l'entrenador del Chelsea. La veritat, els hi va plantejar molt bon partit i un cop es va fotre 0-1 i retiren en poc temps el 0-2, el partit ja es va acabar. I a mi em va decebre la poca capacitat de reacció que va tenir el PSG, i el partit dolent de tota la delantera del PSG, però molt, molt malament. Vitinha no va estar com havia d'estar, Doué no va fotre res,
Dembélé
no va fotre res, els centrals tampoc em van agradar ahir del PSG, i sort d'un Aroma que em va treure un o dos també. Que...
Fèlix.
Jo opino igual que l'Enric. Va ser no com el dia del Madrid, que el Madrid no va ni pressionar, el Chelsea va pressionar tot el camp. La veritat que el Chelsea té jugadors per fer això i més, i em va agradar molt que guanyés el Chelsea. I després el Luis Enrique, pues ja per acabar de tot, ja ho va...
Ho va acabar de... Ara en parlem també. Ara també
ho va acabar d'arreglar.
Jaume.
No vaig veure ni un fotograma.
No vas veure el partit?
Vaig estar veient la Eurocopa Femenina.
Ah.
Que estic veient un partit boníssim cada dia. I a la fase de grups, a les primeres jornades, hi havia dos partits boníssims cada dia.
Sobretot si jugava les sueques, no?
Sí, les sueques, saps? I no, hi ha un nivell molt guapo, perdó, hi ha un nivell molt, molt maco, molt, 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 molt. El que passa és que ara el futbol femení ja comença a agafar manietes de futbol que hem vist sempre, del masculí, saps?
Yeah.
La famosa jugada del Carrasco ja no la fa un, ja la fan tres al mateix temps, allà la pilota, clar. A veure qui surt d'allà, saps?
Bueno, d'això del futbol femení l'altre dia, el gol que va fotre la Clàudia Pina, allò va ser una cosa realment extraordinària.
No recordo el nom, perquè jo, francament, a banda de les espanyoles i les que juguen estrangeres conegudetes, jo és que no en conec ni una, així de claudic. Però ahir va haver-hi un gol al França, al França-Holanda, meravellós, meravellós. I això que deia dels truquitos, la Cata Coll encara no ha debutat, però en un partit de Champions, a les semifinals, la Cata Coll empeny a la Irene Paredes perquè la Irene Paredes, amb l'inèrcia, empenyi la davantera.
Yeah.
Si ja no es molesten ni empenyes directament, saps?
No, no,
no, no, si jo no l'he tocat, jo no l'he tocat, jo no l'he tocat, jo no l'he tocat. Ara, per el poc que us puc dir de la final, és que quan vas a sobrat passen aquestes coses.
Mm.
Quan vas a sobrat,
sí,
passen aquestes coses.
És veritat.
És així de clar.
Sí, sí, sí.
Perquè si el campió de la Champions s'ha de perdre 3-0 contra el campió de la Pere Conference, anem bé.
Bueno, sí, perquè... Chelsea té un bon equip, eh?
Que no et dic que no.
Molt
que
bon
no
equip, s'ha gastat molts milions, eh?
Bueno, sí, però a veure, si només cal recordar la primera imatge de la temporada passada, que era el vestuari del Chelsea el primer dia de feina. Hi havia 60 tios. Mm-hmm. 60 tios.
Però, és que a la primer claro, a l'equip que té menys tios en té 45.
Sí. Bueno, doncs aquests 60 com
no,
a mínim.
No, vull dir, vull dir, clar, són equips que, bueno, que, evidentment, amb els pressupostos que es mouen allà, donen per tenir dos i tres equips.
Mira, l'Arsenal, el mateix, el Mosquera del València, el Goikeres també segur que el fitxaran, el Zubimendi. Oh,
però això dels nivells és allò que diem sempre, que és molt relatiu. Tu recordes la final de l'Europa League d'aquest any? És dels pitjors partits que he vist en ma vida.
Bueno, perquè...
El Tottenham United, però dels pitjors
no
en diferència.
De poc, i el Manchester està com està, però el Chelsea ha quedat classificat per la Champions.
Però,
eh?
Però a veure, jo això ja ho sé, però clar, si li fots 4 a l'Atlético, que per cert, a mi em sembla que va jugar millor l'Atlético contra el Paris Saint-Germain que el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain, imagina't el que et dic. Perquè almenys hi va ficar cara. ¿Vale? Sí.
Bueno, és que el partit del Madrid, el partit del Madrid amb el PSG, allò va ser patètic.
Home, jo trobo, és a dir, és un partit que a part del Madrid no juga res, i perquè continuo dient el que vaig dir, que ho vam parar després tu jo.
Sí.
És a dir, si el Madrid no fitxa 4 tios mínim, jo tindria que 6, el Madrid aquest any tornarà a fotre el ridícul.
Ja li han dit que no, eh?
Bueno, doncs pues, fotre el ridícul, perquè és impossible que el Madrid trisqui, i si vol després d'això podem parlar amb calma i detall, perquè continua estant descompensat al 100%. És a dir, el Madrid regala els dos primers gols en 10 minuts,
sí.
I ara tu comences una final perdent 2-0. Home, i el PSG, el que et dic, si tu el PSG és un equip que li va córrer i li va pressionar, et fots 2-0 al minut 9, apaga i vámonos, perquè ja s'ha acabat tot el partit. Però és que el de l'Asensio ha fotut un Mundial de Clubs que és per fotre's a plorar. Però és que el de Rüdiger també va per nota. Sí. Vol dir, clar, el Madrid té un problema descomunal perquè està totalment descompensat. Davant té excés de tios que no saben què fotre amb tot el que tenen, però és que al mig del camp tenen un problema molt greu perquè els hi falta un cross i ara els hi faltarà un Modric, i és a dir, no hi ha ningú que doni tempo al joc allà dins. I per darrere, la defensa de Madrid continua dient que és una banda. O sigui, nosaltres, el grup de l'Espanyol, fotem conya, encara diem, encara ens fitxaran a Cabrera.
Yeah,
perquè,
sí,
clar, perquè és que és un equip que a hores d'ara, l'únic que ha donat la cara, més o menys, és Huijsen. La resta, ningú. Mm-hmm. Alexander Arnold, d'aquella manera. Quan va sortir Carvajal, vam veure Carvajal el que dona.
Home.
El pobre García, ja veiem el que dona. Rüdiger ha fotut lepra. Asensio ha fotut lepra 3 vegades. I... jo crec que el Madrid té un problema molt greu.
I hi ha una altra qüestió, que és el tema de Vinícius.
Ah, sí, sí.
El tema de Vinícius amb Mbappé, que això no funciona, i a més
no funciona.
Perquè t'estàs calçant el millor que és Rodrigo. És a dir, jo torno a dir el que he dit, vaig dir l'any passat. Jo no entenc la gestió que s'està fent del vestidor de Madrid, però suposo que se'l volen facturar i el que sigui, però t'estàs facturant el que jo crec que no t'hauries de facturar. És a dir, jo crec que el Madrid es pot ventilar Vinícius o es pot ventilar Mbappé i crec que l'equip sortiria reforçat, però ventilar-te a Rodrigo jo crec que a Madrid no surt reforçat.
Però no sé però, si bueno. Recordes, no sé si estaves tu un dia que estàvem parlant i feliç, te'n recordes tu? Que vas dir que el Rodrigo és que no el volies veure ni en pintura i el Rick i jo vam dir, dic, no sé què passa amb el Rodrigo i amb el Madrid. Sí. Jo el trobo un jugador tan desaprofitat, el Rodrigo,
total,
però tant.
Total, totalment. Tant. Sempre...
Bueno, a mi s'ha desaprofitat ell mateix, perquè...
Potser sí, clar, això ho saps millor
tu que jo.
Jo penso
que els jugadors brasilers, amb la pilota han de fer, i el Rodrigo últimament...
Sí, però
li crema la pilota.
Mira, mira, a mi Rodrigo em recorda a Coutinho, al Barça, a l'època de Messi. Mm. És a dir, és un tio que a la seva posició és de lo milloret, però com no el deixen jugar a la seva posició, perquè davant ha de jugar qui ha de jugar, i juguen per decret llei, que si la pasta que ha costat, té les samarretes que deuen vendre, i Rodrigo, que és l'únic tio que té perfil baix, és el que està palmant. Perquè jo, fa dos anys, quan el Madrid va guanyar la Champions, Rodrigo va fotre un temporadón.
Sí.
José lo va fotre un temporadón. Perquè Rodrigo estava on estava. I després Vinícius, que no tenia ningú més, va fotre un temporadón. En el moment que tu això ho has sobrecarregat, i ha aparegut Hendrik, ha aparegut Guler, ha aparegut Brahim, ha aparegut Mbappé, s'ha anat José Lu, és a dir, allò davant, vamos, no hi ha Cristo que aguanti. I torno a dir el mateix, si a Madrid no fitxa 5 o 6 tios, jo crec que Madrid tornarà a fotre una temporada molt dolenta.
I també dependrà molt de a veure quin és el comportament com a entrenador del Xavi Alonso. Perquè, a veure...
Ha guanyat una Bundesliga, eh?
Ja, però bueno, a veure si pot fer el que ell cregui convenient fer o...
Però necessita jugadors,
no
eh?
Té pressió...
No, però necessita jugadors. És que tornem al mateix, és a dir, Guardiola. Mm. Guardiola és un tio que no discutirem com és Guardiola.
No.
Tu Guardiola fot a l'Espanyol i palmarà partits. Mm. Però és que és tan fàcil com això. Bien. Per què? Perquè no tens els jugadors. Per molt que tu vull jugar al tiqui-taca i quieras fer la pressió i el rombo, si tu no tens un tio que sàpiga la pilota rodona i l'ha de col·locar on l'ha de col·locar i tingui el tempo d'aguantar el partit, no ho faràs. I això és a calaix. Aleshores, jo ara i intento ser honest. Militao. Creiem que Militao està per jugar
no.
Tenint els dos genolls cara de com els té, no?
No.
Molt bé.
No.
Alaba està per jugar?
No.
Tampoc,
no sap ni si l'espera.
Ja en portem dos. Carvajal, que bueno, la primera jugada que va fer que ja li va fotre la patada al pit, al del PSG, perquè és que no... Però és que és normal.
S'ha sortit d'una lesió de
quasi una lesió un any, i té 30 i pico tacos.
Ja.
Que estan com estan, ara vol dir. De lo que és l'estructura central del Madrid, tens... A hores d'ara tens Huitzen i tens Asensio. Estem d'acord?
Sí.
Dos tios, eh?
Dos.
Per jugar dos competicions... grosses, la Lliga i la Champions. Mm. I dels dos, n'hi ha un, que a mi, soc de l'Espanyol, però vull dir, confiança zero. A mi, Asensio, confiança zero.
Mm.
Per tant, vol dir, tu ara estàs aguantant amb un tio que té 20 anys o 21, que és el Huitzen aquest, que l'acabes de fitxar. Parlo dels dos centrals, eh? O sigui, parlo de la figura que per mi és clau en un equip que teòricament busca dominar el joc. Laterals, ja ho hem parlat abans. L'any passat estaves en pilotes i aquest any estàs en pilotes i mitges. Perquè l'únic que has fitxat és Alexander-Arnold, però banda dreta no tens ningú més i banda esquerra estàs esperant a Mendy. Perquè si has de confiar en l'altre que tens, t'ha clar
que
tampoc.
Ja no consigui bé.
No, per això et dic, que l'altre vol dir que el que tu ara tens darrere, l'únic que se t'aguanta és Courtois, Huitzen i si m'apures parcialment Alexander-Arnold. 30 Alexander. Però tinguem en compte que la manera de jugar al Madrid no és com jugava al Liverpool, eh? Per tant, veurem si la figura aquesta encaixa o no encaixa. I anem al mig del camp, però la delantera ja l'hem parlat. Mig del camp, què tens avui en dia? Tchouaméni, Valverde i Camavinga.
I Camavinga, sí.
I para de comptar, eh? I Bellingham. Posem a Bellingham, que no sabem si està davant o està al mig. És igual. D'aquests tres, a hores d'ara, aquí salvem a Valverde?
Podríem salvar...
No, és que sou Valverde. Si jo Valverde, jo voldria. El meu equip seria titular indiscutible, Valverde.
El Tchouaméni està bé, ara, també.
Tchouaméni, per mi... Si no té una figura al costat, o dues figures al costat que facin el que han de fer, Tchouaméni és una desgràcia. Però és una desgràcia, per el que dic, perquè no està ben acompanyat. Quan a Tchouaméni l'has posat de central, no ha donat el... I quan juguen al mig del camp, Tchouaméni i Camavinga, què passa?
Jo, com em passa sempre amb l'Enric, estic molt d'acord amb el que diu, però jo us vull recordar d'un equip que l'any passat, per aquestes dades, havia de baixar segona directament, i va venir un entrenador de la Bundesliga que havia guanyat Bundesliga i una Champions i mira on ha acabat. Jo li donaria un temps
El Xavi Alonso.
El Xavi Alonso.
Sí, però el que diu l'Enric...
estem d'acord, però...
Sobretot al centre del camp i un central. Un central i un central.
De tota manera, jo us dic una cosa. Parlem de molts jugadors. La majoria de tots aquests jugadors són bons jugadors.
Home, clar.
I també s'ha de dir que hi ha hagut un baixón per part de la majoria d'ells que dius... Hòstia, de lo que has vist a lo que està passant ara, dius, no ho acabo d'entendre.
Sí, però veiem.
Jo... Perquè, clar, tu, escolta, jo he vist bé el Camavinga, que, bueno,
sí, però,
el Tchouaméni...
Com es pot entendre l'overbooking que tenen a la banda esquerra? Com es pot entendre?
No ho sé, però
és que hem jugat a futbol, jo he jugat al meu nivell, molt dolentet, però no és el mateix jugar amb un tio que la toca al costat que un que no, que no en sap. Això és bàsic. I posaré l'exemple de selecció espanyola, ¿vale? És a dir, el central que acompanyava a Ramos jugava igual quan Ramos no estava? Ramos o Puyol, més igual.
Sí.
A que no?
No.
No. Pues ja està. Per què? Perquè tu tens un tio que saps que on tu no arribis, arribarà ell i ho farà bé. Et dona una tranquil·litat que et permet tocar la pilota, sortir i penses, hòstia, tio, és Beckenbauer. No és Beckenbauer, però el tio que té al costat saps que sempre estarà allà i això és fonamental. Quan el Madrid tenia al mig del camp a Kroos i a Modric en una època, diguem-ne, més lluïda, tu tens la tranquil·litat de que per molt que facis malament les coses, funcionaràs. Exemple de l'Espanyol a l'època de la penya Moisés Hurtado. Per què de la penya amb l'Espanyol va triomfar i va ser un festival? Perquè darrere tenia Moisés. I Moisés Hurtado era un tio que sempre donava un set. Però sempre sabia que quan la cagava a l'amic de la penya, ell escombrava la pilota. Et dona una tranquil·litat de poder... Com deia això... que et surti, allò fluir, però això és molt important. A hores d'ara el Madrid no té aquestes figures que et permeten fer aquests moviments. I tornant al Barça, que és ara pel que deies tu de l'any passat. El Barça, l'any passat, es troba en una situació, a inici, que tothom pensa ui, i que jo recordo el que vaig dir en el seu moment, el Barça es troba a un Pedri espectacular, amb el qual tornes a tenir un tio al mig del camp que et permet fotre virgueries.
Però València va començar lesionat,
Sí, però jo dic que l'evolució del Barça a on varia, perquè el Barça tenia referents igual que De Jong, que acaba la temporada molt bé, comença malament i acaba perquè surt una lesió i a partir d'aquí li surt el de Lamine Yamal, que és un festival, folclore flamenco, vale? Amb el qual vol dir que el Barça es troba en una situació que les figures capdals li funcionen. Lewandowski torna a marcar gols i floreix un tio que fins fa 2 anys o 3 o 4 tothom l'hagués matat, que es diu Rafinha. I el Barça passa a tenir una temporada que podia haver-se considerat justeta perquè no havia fitxat a ningú, Dani Olmo al marge, i acaba tenint a 3 o 4 tios que et donen la tranquil·litat de saber que faci el que faci et sortirà bé, perquè Íñigo Martínez t'ha fotut un temporadón com a central.
Però això, tot això que dius, que també estic molt d'acord amb com ho estàs dient i el que dius, però és això, és gràcies a l'entrenador,
Però sí, aquí hi ha una cosa, però
i a l'entrenador es troba amb aquests jugadors,
sí, però
que tampoc no pirulaven com pirulaven.
Aquí hi ha una cosa que estem passant per alt amb aquesta comparació eterna de Barça i Madrid, val? Perquè ja per lo que diuen a les emissores d'àmbit espanyol que jo escolto, en Xavi Alonso ja va per un cantó dient no, necessitamos 4-5, i per l'altre, Florentino i el seu secretari tècnic, que curiosament són la mateixa persona, Florentino.
En té, de secretari tècnic.
Bueno, no serveix de res, però bueno, però és igual. Sí, és com si tingués un assessor de president.
Sí, sí, però per què? Ara no recordo el nom, vale. Però el té.
Sí, no, jo també el sé el nom. I diuen que no fa falta portar ningú més. Però és que, agreujat amb això, fent la comparació, en Flick arriba, diu, com estem? Diu, doncs mira, fatal, perquè aquest lesionat, l'altre lesionat, tal. I no tenim un duro per fitxar. I si el tinguéssim, no els podem inscriure, perquè no complim la llei. Diu, bueno, doncs agafem gent de baix. Diu, és que del Barça no n'hi ha cap de bo. Diu, bueno, anem a mirar el juvenil. Això el Madrid no ho fa.
No.
Des de la quinta del buitre, perdó que exageri tant. Però des de la quinta del buitre això no ho fa el Madrid. Aleshores, a sobre, amb la puta llet, perquè jo com a culer també vull desmitificar una cosa, la supercantera del Barça, que jo he vist cada trunyo pujar des que vaig anar per primera vegada al Camp Nou l'any 77, i he vist cada trunyo pujar de la cantera del Barça, que
Déu-n'hi-do,
eh?
Sí, sí.
Que després tots han marxat.
Que
la gran
marxat.
Majoria. I que tots eren cracs, megacracs.
No, però, ja està. El Flick fa una aposta i té la sort de que li surt bé. Recordem que Guardiola va estar a punt de ser dimitit del Barça,
i tant,
i li va sortir la pedrera, li va sortir bé, i recordo el partit que van guanyar amb el Betis 2-3, que hi ha la jugada que José Mari falla, que era el 3-2, i la següent jugada Gudjonsen marca un gol de volea que no marcarà mai més i la va fotre a l'altre pal, i el Barça a partir d'aquí va guanyar-ho tot. Recordo que Guardiola havia palmat amb el Numancia, havia palmat, em sembla que era amb el Santander.
No, 1-0 en Numancia i 1-1 al Santander.
I van guanyar 2-3 al camp del Betis.
Que el Curís surt i va dir, aquí, però va ganar tot.
Vale, sí, sí. I no se'l van calçar, no, perquè van guanyar 2-3 al camp del Betis, se'l calçaven.
Sí.
Per tant, vol dir que tu, la sort, el futbol és una cosa que funciona, però per tenir la sort has de tenir les eines per fer-ho. I et dic, a Madrid ara no les té. Ja està. Exemple, a Cabrera li han fotut pals a punta pala. Mira l'any que ve, l'any passat Cabrera, quan tenia un central al costat com Deumana, que era Cumbula, com Cabrera va tornar a ser el Cabrera que havien vist al Getafe i tothom, i se l'ha renovat. Però no és el mateix. Quan tu tens un tio al costat que saps que si jo fallo em respondrà, i això era bidireccional amb el Cumbula Cabrera, que al costat tingués un tio que podia ser Rocco, o podia ser Montes, o podia ser Ciani. Et toca un d'aquests i t'has de tenir les venes perquè estàs jugant a dos llocs. El teu ja esperant la rada de l'altre. Si no funciona ningú. I avui en dia torno a dir el mateix. El Madrid està absolutament descompensat.
A mi ens agreu pel Gonzalo. No sé si el Félix pensa el mateix que jo, però jo crec que...
El Gonzalo, que ha estat escollit MVP del...
No, màxim golejador.
Millor jugador de...
Màxim golejador de la competició. Bueno. No el millor jugador, no. El millor jugador van triar el Cole Palmer.
El Gonzalo, màxim
golejador, en va fer 4.
Molt bé.
Ja, però qui sortirà pagant d'això?
Bueno, però diuen que Madrid vol fotre fora l'Hendrik i es vol quedar el Gonzalo,
L'Hendrik n'ha jugat, ni un minut.
No, ni un.
No, però diuen que el Madrid el que vol és quedar-se a Hendrik, quedar-se a Gonzalo i fer saltar a Hendrik. Que és el normal.
Seria el més normal del món, però...
Jo ho veig normal, no, Fèlix?
Sí.
Sí, no, perquè l'Hendrik ja m'explicaràs que l'altre
dia era un partit important i a mi el Xabi Alonso em va recordar a l'Ancelotti d'aquesta temporada.
Ja.
Amb el verde de lateral...
Ho sentit molt, eh?
Tres al centre del camp solament, però...
Sí, però la pregunta és... Torno al mateix. Tu ara ets el Xabi Alonso, mires a la banqueta i la pregunta és, què fas? Perquè Huitzen no el tens. Lateral esquerra, tens el que tens. Lateral dret, tens el que tens. Llavors, la solució quina és? El Chico Los Recaos, que és el pobre Valverde, que està per tot. Perquè tu t'imagines aquest partit des del minut amb Carvajal?
Pues lo mío.
A lo millor.
És que ja des del minut 2 ja a la seta resulta que hi fallo ja.
Però el fallo és de sentit. Et dic, Carvajal portava un minut al camp.
Ja
portava la targeta. Però per què? Perquè la costura li ve gran. O sigui, tu agafes a qualsevol dels extrems que té el PSG, qualsevol, que són ràpids que flipes, qualsevol, i els dos minuts Carvajal està al carrer. Però per què? Perquè físicament no està, perquè surt d'una lesió, que és normal, però és que a més li falta ritme de competició. Aleshores, el Xavi Alonso, que tonto no és, diu, hòstia, anem a parar la bufetada. El problema és que els dos minuts la cagada del senyor Asensio és el jutge de guàrdia, que ha fet la pilota amb el Dembélé. I després, als 9 minuts, la cagada de Rüdiger. Claro, a partir d'aquí, el partit s'ha acabat.
Igualment ho haguéssim perdut.
Sí, però el que vull dir és que aquest partit, si tu haguessis aguantat 15 minuts, 20 minuts, 0-0, no saps al final el Madrid com s'aposenta al camp. Però tu quan als 9 minuts vas 2-0, qualsevol estructura que tu tinguis de com va el partit, s'ha acabat. Perquè no pots fer res. És a dir, ni el lateral farà el que farà, ni el mig del camp farà el que farà, perquè tu hi has d'anar a pressionar el partit. I pressionar el partit contra un equip que són bales, doncs no te'n van fotre 6 perquè Déu no va voler. Perquè te'n van fotre 4 perquè haguéssim pogut caure 6 o 7, eh?
Jo crec que això només ho arreglen amb Benito i de Felipe.
No, Madrid...
La pilota passa, però tu no.
Mira, d'entrada al Madrid, jo crec que al mig del camp ha de fitxar dos tios, com el Pa que es menja, dos. Ha de fitxar un central titular, però quan dic titular és titular i ja et diré un Bandic...
Estàvem pensant en el Konaté, aquest.
El
Konaté.
Sí. Has de fitxar un tio d'aquests, Upamecano, és que m'és igual, un d'aquests que diguis va jugar de titular i ara el xaval ho farà bé, el Huitzen aquest, i resar que Militao, Rüdiger i tal hagin d'entrar poquet, això és el que has d'intentar, mig del camp has de fitxar un Zubimendi, llama l'X, que m'és igual, i has de fitxar un Modric llamal X.
Zubimendi no inclou, eh?
No, no, un Zubimendi. Zubimendi. I davant te n'has de cepillar tres. I fent aquests moviments, el Madrid pot començar a jugar, crec jo, com el Xavi Alonso vol.
Per cert, que el Modric se'n va al Milan.
Sí.
Perquè...
Diuen que també volen recuperar Giuseppe Meazza. No, que ell era de l'Inter.
Cementiri d'elefants. Sí, el Dini, volen recuperar amb el Dini.
Quina pena, no? Perquè qui
ha vist... El comentarista, vols dir.
Qui ha vist el Milan, no? I,
bueno, però el... això són cicles.
Aquell Milan de Larry Gossacchi.
Això són cicles,
quina pena, no? Però
la llei,
sí, són cicles.
Però la llei italiana és molt justeta, eh?
Sí. Tinguem en compte. I cada vegada més.
Clar, i vull dir, aquí...
I cada vegada més.
Sembla un cementiri d'elefants.
Sí, no.
Però sí, a veure, però és que és la Lliga i és el futbol italià. És que per al Mundial de l'any que ve es classifiquen 16 seleccions europees. O sigui, està a punt de classificar-se Andorra, San Marino i la Ciutat del Vaticano. Itàlia, primer partit, per 3-0 contra Noruega.
Sí.
Fins a Déu, els temps de Dinosofi.
L'últim Mundial no van ser, els italians.
Dos se'n porten, dos consecutius. I si ara hi ha 48 seleccions i Itàlia no es classifica, què fem? Tornarà Mussolini.
Què anava a dir? Per acabar el tema del Mundial de Clubs, al final del partit...
La tangana.
Exacte, la tangana, que aquest no és un que canta, el tangana.
Sí, té tangana. Aquest, sí,
tangana. Jo pensava que era el davanter centre Tanzània.
Bueno, Luis Enrique també va cantar.
Aquí. Sí, és que, a veure, lo de Luis Enrique, que bueno, que no és cap novetat, perquè ja sabem com és el Luis Enrique, però es veu que també doncs, el que va fer, l'empenta que li va fotre amb aquell, amb el portuguès, que no sé...
Joao...
No, és brasiler.
Joao Pedro.
L'han fitxat aquest Mundial.
Sí, pel Mundial l'han fitxat expressament.
Era del Botafogo.
Era del Botafogo.
O de Fluminense, un d'aquests.
Bueno, total, que el Luis Enrique s'ha fotut la premsa en contra, evidentment, molt cabrejada.
Tampoc feia falta pagar ningú.
Que raro. I, per altra banda, que també el pot sancionar... Doncs en aquest cas...
Avui m'ho ha dit l'amic que tenim de vacances a la Costa Brava, sí. M'ha dit que la FIFA el sancionarà en 4 partits. Dic, i això, vull dir, els complirà el següent Mundial de Clubs?
Se suposa, no?
Home,
a veure...
Diu, no, en competicions FIFA. Dic, hòstia, n'hi ha tantes de competicions FIFA?
Bueno, però el de Luis Enrique també, pues, ja és... nuestro pan de cada dia, no?
Luis Enrique és el meu exemple amb entrenadors, el que us dic sempre de Vinicius, i ara parlem a fora de Gavi.
De Gavi, sí.
O sigui, Luis Enrique és un entrenador sensacional. Sensacional. Però és un... Emperador, per l'hora, un capull integral, i a mi em cau bé, eh? Fixa't el que dic d'un que em cau bé, eh?
Ja.
És un capullo integral. Jo no l'havia vist mai, amb el, o sigui, des del cop de colze de Tassotti no l'havia vist tan fora de si com el que he vist aquest matí d'imatges.
D'imatges, no?
Que no.
Però és que jo realment m'agradaria saber què hi havia ahir al partit. Perquè quan marca el primer gol al Chelsea, ja se les tenen. Ja hi ha una tangana. I vaig intentar veure què havia passat per la tangana que hi va haver. No ho sé. Segons... Jo primer vaig pensar, dic, hosti, els han anul·lat el gol, o algú se n'han fotut de l'altre, però es van enganxar ja en el primer gol.
Sí, amb el 1-0.
Segons vaig sentir els programes de nit, que, com ja saben els meus jefes, treballo de nit i escolto la ràdio esportiva. Vale, m'encanta la meva feina. Es veu que es tenien ganes des del 4-0 del Madrid, perquè es veu que el Paris Saint-Germain es va passar de sobrat. Amb declaracions, entorn, ve i gira. I ara que vam poder, pues, què? Ja us hemos metido una, eh? Uno, your foot and over.
Em va sotar molt i després, clar, ja.
Sí.
Va anar al partit escalfant-se i vam arribar a la tangana final i ara, clar, sí, a Luis Enrique és allò de bodas me convidas. És a dir, i sabeu el que vaig dir? És a dir, considero que com a entrenador em va sorprès molt gratament amb el PSG, perquè a mi és un entrenador que no m'ha agradat mai, i amb el PSG he de reconèixer que ho vaig dir, dic, hosti, tu, ole tu, perquè amb la Roma va fotre lepra, amb el Barça ho va gestionar fatal, amb la selecció espanyola ho va gestionar encara pitjor, i hosti, i el PSG va sorprès molt gratament, ara ja li va tornar a sortir el ramalasso aquest que té d'impresentable.
És curiós,
Bueno, no, però aviam.
És curiós, perquè mira que...
Però ell sempre ha estat igual, de futbolista era un impresentable.
Bueno, mira, sí. De futbolista, quan venia al Madrid, ningú el tragava... De futbolista, quan venia al Madrid, ningú el tragava al Camp Nou.
No.
El tragava ningú.
Bueno, jo recordo una cosa molt habitual de Luis Enrique, que de cop i volta per qualsevol tonteria se li creuaven els cables jugant i la liava, però a base de...
Era un impresentable. Jo recordo un partit que l'Espanyol va guanyar al Barça al camp de l'Espanyol i li va fotre una tarrascada, ja guanyant l'Espanyol, em sembla que va guanyant de dos gols, d'aquelles coses rares. Li va fotre una tarrascada al lateral esquerre que crec que era Torres Mestre.
Ah, Torres Mestre.
Crec que li va fotre una garrotada, però que el va caçar, però la sala del genoll, eh? Passa que en aquell moment ja saps tu com funciona l'arbitratge espanyol, doncs no van ser el siguen, però la targeta vermella se la van portar. Que després també recordaré aquella època es va rapar el cabell com si fos un tísic, que encara fotia més por.
Bueno, era el pentina que portava quan el Tassotti el va
saludar. Sí, jo reconec que jo, d'aquella, del cop de colze al Tassotti, jo me n'alegro. Jo soc del Sioli que ho miraria constantment.
Li va rebentar el nas.
Massa por.
Sí, però
jo, de l'època del Luis Enrique vestit del Madrid, és l'única vegada que vaig cridar a favor d'ell. L'única. Després amb el Barça les coses que envien. Però...
Home, jo me'n recordo del Luis Enrique a l'època madridista. Els amics eren els ultrasur.
Home, clar, per això dient.
Clar.
Per això dic, va dir que és un tio.
Bueno, i al cap d'un any, Luis Enrique, tu i José Munique. Aquesta també és bona.
És veritat. Els càntics de l'Espanyol.
No, Luis Enrique és tu padre a Munique.
Tu padre a Munique, això. Bueno, però hi havia càntics molt macos com Guti Cabronto no havia de tenir rabo.
Sí.
De quan sortien la Bibi Anderson abans d'operar-se.
Sí, sí, és veritat, és veritat. Sí, sí,
jo això ho he cantat, eh? Jo això ho he cantat, ho reconec, eh?
Vale.
Hombre, la meva època.
Escolta, no seràs tu qui va tirar...
El cap de porc.
El cap de porc?
No, aquell dia treballava.
Ah. Ara tornem.
Estàs escoltant una tertúlia de pilotes amb Ricky Romero.
Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2025. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Bé, continuem aquí amb l'Enric, amb el Fèlix i amb el Jaume. Anem a parlar un moment de l'Espanyol, perquè estava llegint avui, crec que era a la grada, que bueno, s'ha de donar el dorsal número 21, que és el mític dorsal de
Dani Jarque.
De Dani Jarque, efectivament. I, bueno, està la cosa a veure qui s'endú aquest número 21. A molts els hi agradaria que fos el Ramon Terrats. Jo no sé, Enric, si tu ho comparteixes, perquè es veu que aquest número 21 sempre ha sigut de jugadors del planter, jugadors que han sortit...
Bueno, aquí el 21 era el del Dani Jarque, tots, quan Dani Jarque malauradament va morir, el número es va alliberar, és a dir, es va retirar.
No l'agafava ningú.
No, es va decidir retirar-lo.
Un Diego Jota.
I va haver un any que aleshores, per mancances de la plantilla, com la Lliga Espanyola, ja sabem que has de tenir els números de l'1 al 25, perquè som uns retrassats, no pots tenir un 82, perquè som aquí perquè som així de retrassadets.
S'ha donat autobusos, també, el 82.
Bueno, però... Què més dona que portis el 23 o portis el
33? No, escolta'm. Home, si es tracta d'un autobús, jo portaria el 43.
Sí, jo l'agafava el 43.
Que sí, veus? Sí.
Doncs aleshores, aquell any es va haver de posar i el va portar Marroca.
Ah, val.
I després el va portar Melendo, és a dir, jugadors que havien estat des de les categories inferiors a l'Espanyol.
Això.
Ara entrem a la casuística. Aquest any passat, si no m'equivoco, el va portar Omar. El problema que tenim... No, Omar va anar al 23. Qui portava?
Com el Tamudo, no? 23.
23 era Tamudo.
Sí, igual, no, perquè aquest any ja se l'ho va portar.
23 era el Tamudo.
I aquest any el 21 el no va portar ningú. El dubte ara està en que, clar, aquest any es parla del 21, de si l'ha de portar Ramon o l'ha de portar Ramon. El problema està en que jo ara parlaré i no seré objectiu, perquè jo conec
el Joan Terrats. Perquè t'estimes molt.
I m'estimo molt el Joan Terrats i, evidentment, m'estimo perquè he hagut el seu fill.
Però...
Clar, és a dir, a mi fer l'excepció i que el 21 no el porti un tio de la pedrera, però porti un tio que és soci de naixement Jo crec que com a excepció, jo acceptaria Pulpo com a animal de companyia.
Yeah.
Perquè és un tio que no tens cap mena de dubte
que
és perico, perquè vaja, solament jo a la roda de premsa, mira, se'm posa la pell de gallina també, recordo la roda de premsa, la presentació que va fer la setmana passada.
Ah, sí?
I el tio es posa a plorar.
Sí,
és
sí,
clar,
sí.
És dir, jo he vist jugadors que es posin a plorar quan arriba, sinó quan te'n vas, no n'havia vist mai cap. I ara es posa a plorar quan arriba, perquè jo sé el sentiment que hi ha amb aquella família, no? Jo he estat amb el Joan més una vegada, i parlant i sabent tot el que hi havia, i nosaltres, que el coneixem, et dic, des de
que era un nen.
Clar, ens dolia pensar, hòstia, aquest tio que té l'opció, que vol, que no hi hagi manera de que pugui jugar amb la saleta de l'Espanyol, vull dir, és un drama, no?
Mm-hmm.
Després et dic, aleshores, a mi com a excepció se li podria donar, però solament hi ha una cosa que a mi ara aquest any podem generaria un dubte, és que clar, ell aquest any està cedit.
Està cedit del...
És una sessió d'aquestes... fictícies, però està cedit.
Es pot comprar.
No, l'any que ve l'Espanyol el compra.
Ja.
Però passa que no està l'opció de compra obligatòria com a tal, perquè no et computaria en el límit salarial d'aquest any. I l'Espanyol aquest any no vol que li entri en el límit salarial.
Ja.
S'ha pactat amb el Villarreal, que hi ha una sèrie de condicions, però jo et puc confirmar que l'any que ve...
Es compra.
Bueno, no sé, va ser un
catombe al món mundial.
Són enterrats. L'any que ve també serà l'Espanyol. I aquest és l'únic punt de dir, ostres, però clar, si no el porta ell, tens quatre tios que el poden portar. Puado, Omar, Jofre, Antonio Roca i Pol Lozano i Fortuño. Fortuño no portarà, que és el portet, queden 5 tios.
Sí.
Al final, el número dona però que dona. I si Puado no l'ha portat i no crec que vulgui portar, Pol vol jugar amb el 10, pues, previsiblement, pues los números queden los que queden. Aleshores, a mi, que el porter és Ramon Tarrats, a mi no em sabria gens de greu, perquè sé el que és. És a dir, és com si jo, que no he jugat a l'Espanyol, però ara em pogués portar la samarreta, m'hi portar la del 21, però home, ningú podrà discutir, soc perico.
Yeah.
Aleshores, jo crec que és més quedar-te amb la simbologia de qui porta el 21, què significa el 21, i a més, i ara aquest ja és la cirereta, qui representa en aquest cas a Ramon Tarrats. És el que era el representant de Dani Jarque.
Yeah.
Aleshores, doncs, home, igual, diguem-ne, és una manera també de fer una mena de quadratura del cercle.
El que és curiós, perquè en el futbol no es dona, així com amb el bàsquet sí que es dona, de retirar les...
No es dona a la Lliga, perdona que et talli, a la Lliga de Futbol Professional no es dona.
Això.
Perquè hi ha la punyetera mania, com deia l'Enric, de l'1 al 25.
Yeah.
I els que venen del filial, perquè es noti que venen del filial, porten 26 cap amunt.
Yeah.
Val?
Però aviam...
Una de les raons...
Es podria donar que es retiressin
la samarreta. Jo he fet la broma...
El Diego Jota s'ha retirat, el Liverpool.
Sí, el 20.
Jo he fet la broma de que se'n van autobusos. Vale? Perquè a mi, jo, francament, digueu-me antic o digueu-me romàntic, jo... amb l'ús Sadurní, amb el Dorri Fer, amb el Tres Torres, amb el Cinc de la Cruz.
Sadurní, Torres, Gallego i l'Àdio.
Vale, imagina't, m'entens? O sigui, a mi ja m'estava bé això. Després em van dir, no, és que així que així veuràs el nom del jugador a l'esquena i tindran el seu número. Jo no veig un pijo, i menys quan anava al Camp Nou, que era la tercera graderia, vale? Vale.
Sí, però la pasta que guanyen venent samarretes amb noms.
Sí, aquí està, ja ho sé, però bueno, però... Ja que fas els números i les embrasses personalitzades, allibera-ho.
Correcte.
I aleshores, vosaltres, aquesta diatriba, no cal que la tingueu.
Clar que no.
Vale? No sé si arribarem a parlar del tema del Yamin.
Sí, sí.
Hi hagi tema Yamin, cas Yamin o no, el Yamin, dir-li que amb 18 anys portarà el 10 de Messi, és una blasfèmia.
Ja. Yeah.
És una blasfèmia. Jo, després de Raúl, que he de portar el 7 al Madrid. No sé. El Sevilla, qui juga amb el 16?
No juga ningú.
Qui juga amb el 16 al Sevilla?
No sé, jugo.
No ho sé.
Bueno, però em temo el que et vull dir. Que pot arribar un d'aquells desgraciats, a veure, sense ser pejoratiu, que és difícil, però... Clar, si estàs limitat de l'1 al 25...
Sí, sí.
És que no pots fer cap homenatge d'aquests macos, saps el que et vull dir? A mi no m'agrada veure un jugador amb el 99, que és... O amb el 29, circunvalació. No m'agrada. Però...
Sí. Bueno, doncs a veure què passa amb el tema
Però jo també crec que al final el futbol s'ha de modernitzar. Ja, si recordeu, a les motos abans el que havia guanyat la temporada sortia amb l'1.
Amb l'1, sí.
I ara tothom porta el número 1 que li surt del
a,
pap.
A la Fórmula 1 han obligat a Verstappen a portar el número 1, que per el que li durarà no passa sí. res, però...
No, però sí, però en canvi en MotoGP, sí, que és molt més espectacular que la Fórmula 1,
bastant més.
Un corre amb el 23, el 93, l'altre corre amb el 73, vull dir, tothom corre amb el número que li surt del pap. Sí. 46 era Valentino Rossi, tal, i sí, no passa res. Jo entenc que al final... una cosa és que al final acabi retirant tots els números, que això ja seria fora de lloc. No.
És que m'estic veient que un sortirà 11-01-67, com jo, saps?
No, clar, dius, no. No, però el que vull dir és que jo, per exemple, dius, tio, pues que el Sevilla hagi retirés el 16 del Puerta, per mi seria el més normal del món. Sí. Que l'Espanyol retiri el 21 de Hart, que és el més normal, com el Liverpool retira el 20 del Diego Jota. Sí. I no crec que sigui problema. El quin tema seria, retiro-lo per Zamora, retiro el 23 per Tamudo, retiro el Londra... Ah, al final diré, escolti, és que em faltaran números i sortiré amb el 253, perquè anirem fotent números, no, sí. però si ho fas de manera coherent i realment fas el que has de fer, jo crec que al final cada equip com a molt tindrà tres números retirats i posant-te un escàndol.
A veure, jo interpreto que s'ha de retirar un número d'un jugador, d'un esportista, el que sigui, quan hi ha algo excepcional.
Sí, per això.
A buscar coses excepcionals.
Trigaràs tres generacions en veure un Messi. Retira el 10.
Evidentment.
Jo ja no em poso a cas extrem del pobre Dani, del pobre Antonio.
Aquí.
Ni d'aquell xaval de les Palmes. Jo no em poso, o del Betis, vaja. Jo no em poso en aquests casos. El Miqui Roquer. Jo no em poso en aquests casos tan extrems.
Ja.
Però, hosti, t'acaba de passar el que ha significat i dir Raúl com podia haver dit Zidane, eh? Però sí, no. Raúl, perquè Raúl ve d'on ve.
O Butragueño, tu.
O Butragueño. Però Raúl ve d'on ve, i a sobre Raúl era de la cantera de l'Atlético de Madrid.
Sí. Sí.
Això molta gent no ho diu.
Sí, sí.
Però
sí.
És així. Sí, a veure, sí. Que tampoc és cap mortal.
No. Bueno, no, aviam, no sé, que no ens queda massa, que... i sí que volíem parlar, ja ho ha dit el Jaume, de la Minya Mal.
Només una coseta d'això del tema de les samarretes. No m'he fixat al Mundial si passen. Les àrbitres de l'Eurocopa porten el seu nom a l'esquena.
Ah.
Ja m'ha arribat fins
jo
aquí.
Jo crec que no.
No, jo no em sona.
No.
Jo em vull comprar la samarreta de Huerta de Laza, que a més és molt bona.
Huerta de Laza.
Huerta de Laza, és l'única àrbitra espanyola que hi ha.
Ah, vale.
Huerta de Laza.
Vale. I ho fa molt bé, eh?
Bueno, anem al tema la Minya Mal, perquè
Yamal,
aquest cap de setmana ha fet 18 anys.
Sí, és
l'únic i extraordinari jugador que ha fet 18 anys aquest cap de setmana.
Sí, no. És el primer jugador de la història que compleix 18 anys, segons 3.cat.
Ja, bueno.
Els altres ho van saltar, els altres ho van saltar.
Oh, senyor Dios mío.
En Comerciante 19.
Bueno, doncs, a veure, hi ha hagut una certa polèmica a la festa d'aniversari, dic una certa, o bastanta, o comença a haver bastanta polèmica a la festa d'aniversari de l'amic Lamine Yamal. A banda d'això, a mi, personalment, em comença a preocupar una mica tot el que s'està muntant al voltant de Lamine Yamal. Penso que la cosa no va bé, no va bé, i tant de bo m'equivoqui, però espero que això no repercuteixi, doncs, en aquest jugador, que en principi és un jugador extraordinari, ningú té cap dubte amb això, perquè no se la pot tenir, però sí que comença a haver coses que dius, hòstia, com això no es freni, a veure si aquest nano acaba el tema com el Rosari de l'Aurora, no? Bueno, la festa que va muntar, doncs es veu que hi havien uns nans fent allà el xou. Això, doncs, evidentment, no és algo agradable, i bueno, hi ha causat, doncs, molta indignació per part d'associacions, de gent, doncs, que no està d'acord, doncs, que s'utilitzi, doncs, aquesta gent, no? Normal, com qualsevol altre, però que se'ls utilitzi per enfotre-se'n, burlar-se'n, etcètera. No sé, nois.
Jo, per lo que parlàvem abans a fora, que estàvem parlant de que si el pastís tenia fundes de farlopa i coses d'aquestes...
Bueno, això també...
Jo això ho trobo molt més extremadament greu, i vull que se m'entengui molt bé, que no el tema dels nans... perquè que jo sàpiga que aquests nens no han vingut de contrabando. Bueno, ja tal com es veu que és el pare del Lamine, ja no m'assenyaria res, però clar,
sí.
Vull dir que hi ha hagut una empresa d'actors i actrius o de figurants donada d'alta, que el seu catàleg té gent amb estatura reduïda, o ara ja... Bueno, amb nanitos, a mi que em perdoni.
Sí,
que
sí,
això del políticament correcte em fica molt malalt, i tu ho saps.
Sí.
Clar, no han vingut d'estranquis. Vull dir...
No, no, se'ls ha contractat
per
fer,
això, no? I no, jo aquí ja... És allò que ja havien comentat alguna vegada d'un més papista que el papa, no? No sé fins a quin punt, eh? Ara, jo... de moment no li he vist cap mal comportament al Lamine, al camp, que és on m'interessa, però jo començo a patir una mica. Perquè,
també.
A més, sí, a més jo recordo... Jo recordo dos jugades claus, i no és per mania persecutòria, Fèlix, però el primer gol de Lewandowski al partit de Lliga al Bernabéu i el gol de l'empat d'en Lamine a Aràbia a la Supercopa. En Lamine marca el gol, no soigo, no soigo, curiosament, clar, allà era difícil de veure a Aràbia perquè com que tothom va de blanc, però es planta davant de la grada de suposats aficionats del Madrid, ja es posa així i ja fa... allò, amb la mala orella ja fa allò de pensar que xulo soy, que xulo soy. El Lewandowski va marcar el primer gol, es va plantar davant de la grada d'animació del Real Madrid, es va quedar així mirant-los, no va fer res més, ningú li va tirar un trismetxero. A mi, a la conclusió, Lamine, en què has empatat ja, tu?
Jo estic al Bernabéu i li tiro de
en què has empatat?
No, vull dir, en principi no ha empatat amb ningú. I si clar, el Lamine està...
Que me l'estimo amb bogeria, el Lamine.
A veure, una cosa és que te l'estimis, una cosa és que te l'estimis, una altra cosa és que sigui un jugador com...
Fabulós.
I una altra cosa és ja en el nivell que em posen el Lamine Yamal, que, ojo, la part gran de la culpa és els mitjans de comunicació. No ho oblidem.
No.
Nosaltres.
La gran culpa la té el jugador, que és boníssim.
No.
Sí, després ja vindrà tot el més.
No, però aviam...
No, és boníssim. Ho ha demostrat aquesta temporada. Què passa? Ja s'ha acabat. A veure si ho demostra.
Home, però a veure...
L'altre, el Messi, ho ha demostrat. Pam.
Evidentment que jo vinc com a opinador, no com a futuròleg, eh?
Ja.
Clar, i jo puc opinar el que vinc fins ara. I fins ara ha sigut una meravella.
Bueno, fins ara.
Ha sigut tanta
meravella...
Ha guanyat
la Champions? No.
No, però ha sigut una tanta... Bueno, ja. Però d'altres no han guanyat cap de les que havien de guanyar. Bueno, dos. Dos. La Intercontinental i la Supercopa d'Europa. Mira, no compta ni per tu.
Imagina. Bueno, però aquest any l'any passat sí que vam guanyar la Champions.
Bueno, clar, però a veure, jo puc parlar del que he vist, no del que va veure. Clar.
No, però aviam, centrem-nos. Preocupant o no?
Per mi és molt preocupant. A mi té tics que em recorden a Ronaldinho, de l'època, si recordeu.
Sí.
I a mi, recordem com va acabar Ronaldinho. Jo crec que Lamine Yamal és un gran futbolista i crec que serà un gran futbolista si algú té la capacitat de portar-lo per on l'ha de portar.
Correcte.
Té un entorn molt tòxic. El seu... Tot el que el rodeja és molt tòxic, molt. L'exemple és la festa d'aniversari. És a dir, si és una festa que acaba sent normal, tampoc tens que prohibir tot el que es va prohibir
a l'hora
de l'accés i tal. Tota la parafernàlia que s'ha cascat aquest estiu, la Lamine Yamal, crec que més que beneficiar-lo el degrada, crec. Més perquè té 18 anys. Llavors, vull dir, i té un accés d'ego / xuleria / prepotència que crec que és molt dolenta. Tal com vaig dir la setmana passada, sort que no l'he vingut al seu company, que seria... Williams, el senyor Nico, perquè ha estat un festival, allò. Però si a Lamine no se l'acompanya una miqueta, jo crec que el jugador es perdrà perquè el pare és el que és i s'està movent amb el pare, per molt que diguin que no, per la premsa catalana, com funciona.
Bueno,
el pare està a tot arreu remenant-la. L'altre dia estava i va fer la peineta famosa que es diu, la va fotre des d'un escenari, amb un cantant VIP. Et torno a dir, la festa que s'ha muntat... és el que dic, si algú l'assessorés i ell es deixés assessorar, és a dir, que escoltés, possiblement això no s'hagués fet com s'ha fet. Igual que quan va guanyar la Copa hagués aparegut davant del rei d'Espanya amb dos ulleres aquí, com si fos mig retrasat.
Sí.
Aleshores, jo crec que tot això, si no es dirigeix bé o es condueix bé, Yamal se'l perdrà. Però se'l perdrà perquè jo em poso amb 18 anys i jo faria possiblement el mateix, eh? O sigui, no és que estic dient que ell sigui pitjor.
No,
nano de 18 anys, possiblement li fots calés i li fots moguda i tot, però també es parla que hi va haver prostitutes o noies
companyia.
Companyia, vaja.
De companyia.
Vaja, sí. Aleshores, ostres, Estàs entrant en una dinàmica que potser amb 18 anys no hauries d'entrar. Qui t'està envoltant, no sé si és el millor model. Mm-hmm. I aleshores, clar, a mi em fa por que sigui una altra joguina trencada perquè no has estat ben assessorat, no? No sé quin futbolista va explicar que el de la Copa del Rei, diu, en un altre entorn o en una altra època hagués vingut un Hierro, hagués vingut un Puyol, hagués vingut un Miguel i més igual, i t'hagués fet una hòstia,
sí,
amb la mà plana, se t'haguessin caigut les ulleres, sí, i davant del rei s'ha disposat de genolls.
Sí, 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 estaves fent reverències. Al rei i a la...
I aquí, en canvi, és la gracieta de la que vas aquí i que si ara em tanyeixo de groc, si ara vaig de pallasso. I ja et dic, i tot l'estiu, les fotos que ha penjat,
sí, sí,
la vanagloriant-se moltes coses...
Mira, hi ha un refrany que jo soc molt refranero, encara que diguin que niño refranero niño puñetero, però sí, però hi ha un refrany en castellà que jo he cregut molt sempre, que és el dime con quien andas y diré quién eres. Sí. I estava sentint un programa de ràdio esportiva per a les nits, que fan els diumenges, com tots, que el Miguel Rico a l'estudi i jo a la feina vam dir la mateixa frase, que va ser ai Dios, quan ens van dir que se n'anava de vacances amb en Neymar.
Amb en Neymar, sí.
Ai Dios.
Sí.
Correcte.
Sí, sí.
Ai Dios.
Sí, sí. Sí, sí.
No sé, nois, jo, sí, sí, deixeu-me de moment...
No, no, toca fusta. És bon jugador, però com no assessorin bé...
Pues lo que diu, sí, l'Enric...
No, com tots.
Com tots. Sí, sí, si no, sí, estàs ben assessorat, jo, malament, jo això, i a més a més un nano.
I el que dic jo mateix, ho he de clar.
Escolta, és que... un nano de... que ha fet aquest cap de setmana, el dia 13, 18 anys, amb la milionada que li ha caigut, doncs, lògicament,
sí, però...
has de tenir el cap,
sí, sí,
molt...
Però, dic, però és que a més el que dic és que has de tenir el cap ben amoblat, que és difícil amb 18 anys, no el tindríem segurament ningú. Però si a l'entorn d'on vens,
sí, sí,
tens un pare
no
com d'humana...
No t'ajuda.
No t'ajuda.
Sí, exemple tonto, Rafa Nadal o Alcaraz, és que m'és igual,
Sí.
La família
és diferent,
és una altra història. Una, i tens un entrenador que t'ha de fotre un capote, com estem parlant ara de Ferrero. Ai, sí. Un...
sí, Ferrero.
Et fot el capote i no passa res.
És un tema molt diferent.
I en canvi, a l'entorn de la Minyamal, com s'ha criat la família, el pare...
El pare, sobretot el pare.
Que el pare ha tingut trifulques amb drogues i l'han apunyalat.
Sí, sí, parlant, sí, 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 sí.
Clar, hòstia, i està rodejat d'aquest entorn... i continues amb aquest joc, per mi això és molt perillós. Amb calés a la butxaca és molt perillós. I el futbol ho han viscut amb Maradona, ho van viure amb Canito, per desgràcia.
Canito.
Sí, el Canito.
Correcte, no, no, però és que n'hi han hagut molts.
Molts.
Neymar és un altre exemple, Ronaldinho és un altre exemple, és a dir, tota aquesta gent que s'ha mogut amb aquest entorn.
El GC, el Madrid...
Sí, exactament, un altre. Bueno, però, mireu, recordeu Dembélé, fins que no va canviar...
El Dembélé.
El Dembélé, el Dembélé, el Barça era una... i el trafa humana.
Sí, sí, no, no, ha estat arribar allà amb el Luis Enrique i la cosa ha canviat totalment.
No, no, però és que va haver de canviar l'entorn. Hi va haver un tio que el va estar allà matxacant i a les 10 de la nit anaves a dormir, no estàs fins a les 4 jugant a maquinetes, per exemple.
Sí, sí.
Un dia, ara puc fer de cuca? Abans he dit que faria medalles.
Bueno,
puc fer de cuca?
Fes de cuca.
Un dia voldria parlar de l'Andorra.
La setmana que ve
és que si no...
hablaremos del gobierno.
Digue-li a...
És que si no serà per dir que s'ha tornat a baixar.
Jaume, ho tenia. Ara
sí,
que
ja ho sé.
La pujada al
el que passa és que, clar, ens liem aquí i, mira, em sap greu perquè volia precisament...
El Piqué ensenyant una samarreta blanca!
Sí. Jaume, digue-li al Cuca que l'Andorra està segona, que com està baixa no s'ha enterat encara.
Sí. Bueno, la setmana que ve ja parlarem de l'Andorra, evidentment, i després també, perquè clar, ja no ens dona temps, perquè ara justament hi haurà lo de la pilota d'or. I
és el novembre,
bueno, ja, però que bueno, ja s'està escalfant, sí, el tema, s'estan calentant de motores, i aleshores el Lamine Yamal és un dels que evidentment opten a la pilota d'or. Després hi havia el Dembélé, però clar, ara el Dembélé, a l'haver perdut amb el Paris Saint-Germain, sembla que la cosa queda més, mira, igualada.
Una tonteria, jo recordo una vegada que vau fer una cara molt rara quan jo vaig dir que per mi la pilota d'or tenia que haver sigut per Xavi.
Oh, i tant.
I jo ara et dic que per mi la pilota d'or tindria que ser per Pedri. Però clar, jo m'ho miro d'una altra manera.
Pues mira, no...
Jo m'ho miro d'una altra manera.
Pues,
jo quan
coincideixo bastant amb
tu. Quan començo a sentir tota aquesta gent que fa els comptes que si gana esto, gana l'altre, perquè
bueno,
aquí, perquè allí...
La setmana que ve en parlem d'això. Vinga,
vale.
Fèlix, gràcies, Jaume.
A tu, Riqui, com sempre.
Gràcies. Jo dir-vos bon estiu, que jo la setmana que ve no podré venir, perquè estic fora.
No em diguis això.
Us ho dic perquè la setmana que ve, malauradament, estic fora. Per tant, no tinc manera, és que ni telefònicament aquest
grup.
Per tant,
no t'amoïnis.
Bon estiu a tots.
A fora.
A fora. Sí, a Manchester.
Igualment per tu i moltes gràcies per aquesta temporada.
A vosaltres.
Fins dilluns.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.